per aclarir totalment els fets.
Hem arribat a les 12:04, amb més notícies a la 1 en punt.
Més informació a ib3notícies.com. IB3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears.
El dia a Mallorca. Amb Jaume Noguera.
Hola, bon dia, benvinguts. Són les 12 i 5 minuts. Durant la propera hora vos contarem fets i fetes que han passat, que estan passant o que passaran a la Major de les Balears. Per exemple, primer de tot parlarem amb les cooperatives agroalimentàries, perquè sembla que l'esplet de mel d'enguany, oi, de l'any que ve, no anirà gaire bé. Cau un 12,6% respecte a la campanya anterior. Per què? No hi ha relleu generacional, el canvi climàtic, la xilella, que ha fet molt de mal als ametllers, tot això fa molt de mal en el sector. Fa poc s'ha fet una reunió aquí per parlar d'aquestes qüestions i precisament volen saber què passa amb la mallorquina. D'entrada ja vos deim directament, consumim molt la mallorquina perquè és la millor manera d'ajudar en el nostre camp. Sense deixar la natura, parlarem amb el GOP, amb en Joan Morant, amb el seu president interí. I deim interí perquè darrerament la seva directiva ha dimitit en bloc. Perquè hi ha hagut una crisi interna. Sembla que hi ha un sector, un altre. Com pot ser que una entitat com el GOP, tan imprescindible i necessari, tingui diferències d'opinions a dins, si al cap i a la fi tot el que volem és el millor per la nostra terra, el nostre medi ambient. Almenys Sant Joan mos ho aclareix. I per acabar amb bon regut de boca, avui en Xavi Oliver, en el seu món de paraules i en el seu món de músiques, mos dirà fins en el Brasil, un país on hi ha des de la Bossa Nova, d'Antonio Carlos Jobim, la Garota d'Ipanema, hi ha Astro Gilberto, i també hi ha Ratos de Porau i Sepultura, per exemple. Un país molt divers musicalment, que avui coneixerem amb en Xavi Oliver. Així que, sense més, Yolanda Ruiz de la producció, Facundo Tenaglia, a la control tècnic, això és el dia a Mallorca.
El dia a Mallorca, amb Jaume Noguera.
El meu padrí sopava d'hora i se colgava de jorn. Quan s'afeitava, s'untava de coloni, encara l'ensum d'aquí on som. Torrava romàntica de muntes que riu i les trempava amb un pot de gret. Els actes on encara hi tropes quatre anys, els
esperadí d'en Julià Picornell a la portassa encetava meldes i se menjava els bessons i no hauria deixat de fer ni per tots els dobbers del món, diu els ànimos per rec. Ho deim perquè el sector de fruits secs preveuen una nova davallada a la producció de melda a Mallorca per la campanya d'enguany i de l'any que ve. Segons la primera estimació, la producció arribarà a 360 tones de melda. Això suposa una caiguda d'un quasi un 13%, un 12,6% respecte a les 412 tones de la campanya anterior. Saludam a la nostra amiga i col·laboradora habitual del dia, Geroni Bonafé, presidenta de les cooperatives agroalimentàries. Geroni, com estàs? Bon dia.
Bon dia, Jaume. Bon dia a tots. Bueno, molt bé, beníssim.
Sembla que tu dius... Això reflecteix la situació del sector. Anem a començar per d'un embut. Per exemple, la xilella fastidiosa. La xilella, clar, fa mal als ametllers, però explica-mos, per tots aquells que no som de fora de vila, la xilella exactament què és? És un animal, és un bacteri? Recorda-mos quant de temps fa també. Parla-mos un poc de la xilella, que tenim aquest problema aquí.
Bé, la xilella, sense cap dubte, ja fa una sèrie d'anys. Es diu, se va detectar a Pontura fa 5 o 6 anys, però el que és evident que ja havia arribat abans aquest animalet. I ha vingut per quedar-se, perquè realment no té tractament, i això ha fet una mella grossa a s'ametllarà, ametllarà que molts d'ells tenien pues, 25 o 30 anys, se varen sembrar amb un plan de millora que va deixar el pla de Mallorca i Mallorca preciosa, i va arribar pues, aquest animalet o el que li vulguem anomenar i va començar a fer mella tot aquest ametllarà. I, de fet, segueix fent mella a plantacions que tenen 6 o 7 anys. També ha fet, vull dir que han de seguir produint ametlla, moltes penses de, i a pesar de la xilella.
Després hi ha el canvi climàtic, que clar, és que... Sí. No sabem on mos hem de posar. Mira la calor d'aquest dia. Vosaltres és que vos deu posar les mans en el cap. Si ara parlàvem, si no sos predins, els posàssim avui en dia, en el món d'avui en dia, i els diguéssim, vos que trobau que sigui dia 5 de juny? Dirien, no, és mentida, ja som agost. Perquè és que això, és que ho nega, és que no en sap, però clar, qui ho pateix? El camp, també les persones, sí, però el camp. Concretament, l'ametller. Clar, l'ametller, jo m'imagino que tot això, aquesta calorada, la falta de pluja, la pluja irregular, tot això fa que el fruit no brolli com toca.
Sense cap dubte, aquest canvi climàtic mos ha duit a que si realment totes aquestes noves plantacions que se fan avui en dia, si no tenen aigua, i estic parlant d'aigua regenerada, ja no d'altre tipus d'aigua, perquè tampoc ningú s'assusti.
No, ja ho sabem, sí.
Es diu que parlant d'aigua regenerada és impensable que se puguin fer noves plantacions de ametllers. Aquest canvi climàtic du aquesta sequera extrema, a molt de moments gelades, vull dir que tot això, si realment l'ametller no té cobert el que és l'aigua, que és el principal, i per superar després tot el tema de bonos i fitos. Però vaja, que sense aigua ja no hi ha futur per ser noves plantacions d'ametllers.
Ara que dius noves plantacions d'ametllers, també hi ha el relleu generacional. Quan surt un pagès jove hi ha tot una entrevista. Tu que vens amb en Joan Gaià aquí, quan va acabar la carrera de Ciències Polítiques i va dir als seus pares, no, és que jo vull ser pagès, quasi el maten en Joan. Clar, és que qui ha de voler anar al camp avui en dia? Si jo sempre dic el mateix, el meu predit va venir en el pla fa 100 anys, perquè és fora vila, molt feixuc. I clar, això és una qüestió o per romanticisme o perquè hagis crescut. El relleu generacional és un bon problema, Gerani.
Mira, això realment... Mira, és que hi vàrem fer a Menorca una jornada, i aprofito també per compte amb vos de dones, i de dones que estan incorporades en el sector, i com sabem bé, en el cas de Menorca, afortunadament hi ha joves que sí que s'incorporen, i dones també. I el més sorprenent d'aquest cas, en aquest cas, el que expressaven totes, perquè a més dones de bobers, d'anar a una sala de munyir, i el que deien, això és una feina que s'ha de fer per, primera, per tradició, per aquesta nostra cultura, i sense cap dubte, per devoció. És a dir, que avui en dia, en el sector, si no hi ha aquest component, clar, fa molt difícil embarcar-s'hi, en el sentit de que depens d'una sèrie de factors estrens que tu no pots controlar, i tu, al cap i a la fi, ets un empresari amb un autònom, que has de pagar a final de mes, amb unes nòmines si tens gent, i clar, jo també entenc i respecte que hi hagi joves que se decantin, mira, per anar a una empresa, allà on sigui, o fer-se funcionari, o tenguem la garantia de que tenen una nòmina final de mes. Però afortunadament hi ha aquests joves, com en Joan Gaià, que tu comentaves i que coneixem bé, que jo crec que han confluït amb ell tota aquesta sèrie de factors i s'ha tirat endavant i, clar, si l'agricultura ja és complicada, ja no te vull parlar la ramaderia, que això són 360. Són 360 indir, vull dir que no és cap broma. Però, mira, sense cap dubte, el relleu generacional és molt necessari.
Una vegada, quan era jovenet al Gaida, després d'un dinar, un lot pallol me va dir, he d'anar a arreglar els animals. Li vaig dir, viva el món, i me va dir, que és que mengen cada dia, tenen aquesta mala costum. I vaig pensar, uf, ara entenc que és el meu per dins. Una pregunta, abans de continuar parlant de sa situació del fruit sec a Mallorca. S'espolsada de maldat, se fa com antigament, és a dir, se posen els maiols allà en terra i en sa verga se tupen les branques, no hi ha cap procediment mecànic? No ha canviat, no. Això?
Mira, per cuir maldes, afortunadament ja fa tota una sèrie d'anys que hi ha una màquina de tomar maldes que ja, com aquell que diu, te'ls adonen secades i pelades. D'acord. Perquè quan tu has dit en el principi, tu parlaves d'aquest home que el que feia era que encetava maldes en el martellet.
Sí,
ho vas comentat en el principi.
Sí,
però aquest home, a part d'encetar-les, que jo havia vist a car meu per dins, s'havien pelades a mà.
Sí.
Vull dir que, afortunadament, és un cultiu que s'ha mecanitzat, perquè si s'hagués de fer com se feia a ca meva fa 40, 50, 60 anys, això ja és impensable.
I menjar maldons quan són verds, que només en pot menjar un parell. A de vora la televisió, a CB3, n'hi ha un que, com que peguen al carrer, un company i jo, i el nostre maldé, que fèiem dos o tres maldons allà quan són verds, que dius, perquè no en pot menjar més, perquè si no te cau malament. Diuen, no sé, a mi no m'ha passat mai. Però és una meravella que m'adua quan era petit. De tota manera, aquest retrocés no ve d'ara, perquè si comparam la mitjana dels darrers 5 anys és un 31%. O sigui, aquest 12%... És a dir, això va a més. Jo no sé si hi ha... Si tu diguessis, mira, jo... Si tu fossis en Pedro Sánchez ara i diguessis, vull salvar la mallorquina, hi ha una solució urgent, una primera cosa o dues coses que s'haguessin de fer ja per salvar la malda mallorquina i que no vagi derrota batuda de cada any més, perquè això és una tendència, veig.
Mira, en primer lloc, es diu sembrar varietats, que de fet el dictà fa una gran feina, però sembrar varietats que se puguin adaptar, sense cap dubte, en el sistema d'aquí de les illes. I en segon lloc, si fos jo amb Pedro Sánchez i la presidenta del govern, jo diria molt de milions d'euros en el sector agrari, però per infraestructures de regadiu. És a dir, que no quedàs cap pagès, per dir-ho de qualque manera, que no tingués una gota d'aigua regenerada, que en aquest cas n'han sobrat perquè se'n va molt a la mà. De fet, també, sense cap dubte, se fan infraestructures, es diu a totes les illes, però bueno, crec que s'hauria de dur un altre ritme, tant per govern central com per la comunitat autònoma de posar-hi tot bé a tope.
Saps que d'aigua de beure, diguéssim, aigua dolça, és que ja anem parlant, perquè ja en el pla, de per tot, com més forada, antigament foradaven a 10 metres, trobaven aigua, i ara baixen, quan la troben exhalada, perquè no han d'oblidar que està en una illa, i el nivell freàtic ha de ballar fa molt d'anys, no ve d'ara, això fa 40 o 50 anys, que ja va... estan per davall del nivell freàtic. I, clar, anem en això. La superfície productiva, a mi m'ha cridat molt l'atenció, que Balears, de la pròxima campanya tindrà, posa a mi, 8.700 hectàrees. Però, en canvi, a nivell nacional, augmenta. A nivell nacional augmenta. Clar, jo m'imagino que això són grans latifundis, grans finques, grans empreses, si a nivell nacional augmenta i aquí estem així. Com se compren aquesta... això? Estan parlant de la península.
Pues mira, la diferència és que la península, i sobretot hi ha comunitats autònomes, allà on s'ha incrementat moltíssim, com a Múrcia, la Comunitat Valenciana i Extremadura, hi ha hagut, curiosament, molt de fondos d'inversions que han apostat per la producció de la molla. I, a part de fondos d'inversió, pues, sectors que també hi han apostat. Però, clar, partint de que tenen aigua, vull dir que poden posar en marxa plantacions de grans extensions, perquè saben que van de, com el que diu, plantar sabre, hi haurà saigo, i això és la diferència d'aquest increment de totes aquestes hectàrees. Clar, nosaltres, en el nostre cas, el descens és considerable, perquè de cada any se moren més ametllers i clar, i no hi ha aquesta important que hi hauria d'haver plantacions joves per falta d'aigua i molta pesada de xilelles, canvi climàtic i relleus. Vull dir que...
També tu dius que el Ministeri d'Agricultura té el projecte de xarxes TECO, però que tu creus que aquí s'hauria de que tots els projectes incloguin camí lo de sempre, que des de Madrid o des de Brussel·les és molt fàcil des d'un despatx dir què han de fer, però que aquí tenim les explotacions agràries en general insulars, tenim particularitats molt pròpies, que no és el mateix això que Jaén, i que s'ha de mirar, en el nostre cas, en concret, amb aquest sentit. I em sembla que no va així la cosa, que pensen que aquí tot és sol i platja i que no crec que Madrid, el Ministeri, en aquestes xarxes TECO, tingui en compte la nostra realitat insular, no, Geroni?
No, perquè, clar, se pensa en tu la primera que dius quan ets de Mallorca, però sou rics a Mallorca i tal, i quan diu que hi ha agricultura, te diuen, hi ha agricultura, dius, sí, efectivament. A més, hi ha pagesos professionals que viuen d'això.
Un temps només hi havia agricultura, sabates i teixit i mobles, sí. No és que no hi havia res sí. més.
Exacte, i tu vas d'explicar, i has d'explicar que hi ha cooperatives, vull dir que pari mentida, però la primera presentació aquesta, i això que afortunadament l'any passat varen fer un congrés a nivell nacional i varen poder veure que aquí a les illes hi havia agricultura. Mira, un fet molt important que a mi m'ha xocat, que també me varen contar fa 15 dies. Tu saps que ara tots els països han tret una sèrie de mesures pel tema de la guerra d'Iran.
Sí.
Vull dir que i Ucraïna i tot, així com tenim el món. Mira, pues, a Suets, o Suècia en aquest cas, una de les mesures importantíssimes que ha tretes per pal·liar, entre cometes, els efectes de la guerra, ha estat fomentar la sobirania alimentari fins un 50%.
Toma.
És a dir que és una estratègia, que això és evident, és dir que podem destinar, sense cap dubte, recursos a migració, a defensa, a el que vulguem, però el que necessitem també és una Europa o un món alimentat per Exacte. Fer front a tot això. I me va aparèixer molt curiós i, a més, de molt de seny, de no descuidar un element principal que és el menjar i que és la producció, que és el sector, i ja sigui fruïssa, és el sector que cerquis. I això m'apareix que com a país és una visió de molt de seny.
50% a Suècia, que Suècia no és un país agrari, no estan parlant d'Itàlia, no estan parlant d'Itàlia, de França, no, perquè allà tenen menys sol que nosaltres, allà no tenen oliveres, sí. M'entens? O sigui, no tenen tant de sol. O sigui, nosaltres tenim l'avantatge de tenir el sol, ara ens comença a faltar l'aigua, però poden regar amb aigua regenerada perquè Suècia prengui aquesta determinació. Ens hem de mirar, sempre ens miram en els miralls dels escandinaus, que amb aquests problemes sempre van una passa per davant.
Nosaltres.
Geroni, des d'aquí un altre veu sempre en el camp, en els nostres pagesos, en aquest cas en els ametllers, i repetim, si heu de menjar ametllers, mireu primer origen, que per favor, que no siguin de Califòrnia, sobretot que no siguin de fora d'Espanya, i és possible anar a plaça a comprar les mallorquines, i és la millor manera de posar el nostre granet d'arena perquè els ametllers i els ametllaràs vagin bé i no anem amb aquesta tendència. Geroni Bonafó, des de les cooperatives agroalimentaris, com sempre, una ferrada molt gran i bon cap de setmana, Geroni, estimada.
Gràcies, Jaume, una ferrada fortíssima, i gràcies, IB3 Ràdio, i en el teu programa, que sempre m'ho donau bon cap de setmana.
Igualment, doncs. Salut, no em faltava d'altre, la nostra feina. Anem a acabar d'escoltar aquest Brume de Bessons d'en Julià Picornell, dedicat en el seu predí, son pare d'en Climent, i tot d'una parlant del golf.
Ràdios, participació.
IB3 dona una mà a la Fundació Mallorca Integra, entitat que treballa per afavorir la inclusió social i laboral de persones amb discapacitat, gent gran o en situació de vulnerabilitat a Mallorca. La Fundació Mallorca Integra desenvolupa projectes de promoció de la pràctica de l'activitat física i esportiva, sensibilització, formació i acompanyament amb l'objectiu de promoure la igualtat d'oportunitats i millorar la qualitat de vida de les persones. Per més informació, telefoneu al 971 76 44 18. IB3, tots donem una mà a la Fundació Mallorca Integra.
IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
A IB3 Ràdio tu tens el poder d'escollir. Avui, doble programació. A partir de les 7 i mitja del vespre. Escolta la programació habitual per IB3 Ràdio 2 al web i a l'aplicació del mòbil. I a la FM, tota l'actualitat esportiva minut a minut amb la transmissió de l'equip d'esports d'IB3 Ràdio. Doble programació, doble oferta de la ràdio pública. I si ho vols tot, IB3 Ràdio a la carta. El dia a Mallorca, amb Jaume Noguera.
Blackbird singing in the dead of night. Take these broken wings and learn to fly. All your life. You were only waiting for this moment to arrive. Blackbird singing in the dead of night.
El Blackbird, en el que se referia Paul McCartney, en aquesta cançó, se mèldera, el que en castellà deia Mirlo. El nom científic és Turdus mèrula. És un animal preciós, el mascle és completament negre, té el bec de color taronja, la femella és més marró i el bec no el té tan groc, no el té groc. Aquí de vora a la nostra ràdio n'hi ha un cremull és preciós, canten, que és pràcticament una melodia única i super reconeixible, perquè la mèldera és un animal que és senyal de bon ambient, de bon aire, de salut. Fa 40 anys va néixer una entitat que se deia originalment Grup Ornitològic Balear, per estudiar i protegir les aus de les illes. En aquell temps era com ho pegar escopetades a les aus rapinyaires, perquè no hi havia la consciència que ara. El GOP, l'any 77 van aconseguir que no s'ha urbanitzat la Dragonera, que era molt de coses més que ara enumerarem. El GOP és una entitat que pràcticament l'estima tothom, i darrerament ha patit una guerra interna que mos ha deixat a tots bocabadats. I mos en feien creus de què ha passat dins del GOP perquè en una setmana hagi dimitit la presidència i una desena de membres de la directiva. I volem parlar amb en Joan Moranta, que és el representant de la línia més antiga, diguéssim, fa 30 anys que està en el GOP, i ha assumit ara la presidència interina del GOP de Mallorca. Joan, bon dia, com estàs? Benvingut.
Hola, bon dia. Molt bona aquesta cançó, eh?
Home, clar.
Jo tinc dues de Mèlades en el meu pati.
Oh, quina meravella. Jo és que d'aquí a mi a la ràdio ben cap a peu, les vaig cada matí a primera hora. Blackbird Singing in the Dead of Night, no? Perquè canta... Antigament cantaven només quan sortia el sol, però ara, com que una farola, se pensen que és el sol i canten tot el dia. Els hem invaït el seu espai. Però, bueno, Joan, te volien demanar a mi què ha passat en el GOP, perquè en Xis Conti va dir que si no existís ho haurien d'inventar. Aquest clima de divisió, què ha passat? Com se pot ser crític o anticrític en una associació com el GOP? No hi ha uns interessos comuns, que és per el que nosaltres sempre vols cridar i per el que vols sempre lluitar? Què ha passat? Conta'm fins on pugui llegir sense ofendre a ningú, perquè no és la intenció mai d'aquest programa, Joan.
Sí. Bueno, ha passat pues, que hi havia una sèrie de persones que no estaven a gust a la Junta i varen decidir sortir. I jo no li donaria més importància. Bueno, no li donaria més importància precisament per el que tu dius, no? Perquè aquí lo important és que ens fixem en el medi ambient, que fem tot el que puguem per millorar la conservació i la protecció del nostre territori i que juntem totes les forces per tenir una Mallorca la millor conservada dins tots els problemes que tenim, no? I jo crec que la mirada que han de tenir, sobretot, és aquesta. Jo crec que no val la pena ficar dins segons quin tipus de ferides, perquè jo crec que totes les famílies tenen problemes, no? Però jo crec que l'important és mirar cap al futur, i intentar construir un GOP el més fort que puguem.
Clar, perquè l'altre sector apostava, que jo no ho he entès, per una visió més enfocada en àmbits socials i transversals. En què se referien la directiva que ha dimitit? Què vol dir això?
Pues, no ho sé, això li hauria de demanar a aquesta gent que ha sortit. Dins el meu àmbit d'experiència, que no només és a nivell d'activisme social i ecologista, jo faig feina professionalment, me dedic jo vaig estudiar biologia, soc científic titular en el Centre Oceanogràfic de Balears, sempre he estat vinculat en els temes de conservació, sobretot com és conservació marina, i jo tenc clar que dins dels temes de conservació i en tot el que fa referència a la lluita pel medi ambient, la part social té una part importantíssima. Ara mateix estava un seminari que xerraven de la dimensió social dins les ciències marines, no? Vull dir que per això és importantíssim la vessant social i no sé molt bé aquesta crítica d'on surt.
Sí, la vessant social. Mira, ara la ciència ciutadana, l'útil que és, per exemple, el mosquito alert i totes aquestes... Sí. És a dir, enfocada en àmbits socials, és que darrerament la ciència... De fet, jo parlo molt, som molt amics i vàrem felicitar fa poc en Salut d'Eudero, que la vàrem fer acadèmica de les ciències exactes, i parlar molt de socialitzar el medi ambient. És a dir, que la gent sigui... conscient, no? Ja no allò de reciclar, no. Estan parlant que no matis una abeia, perquè aquella abeia pot ser el berenar d'un gorrió, i aquell gorrió pot ser el berenar d'un falcó, i no has de matar cap animal que no t'hagis de menjar. Però tornant a la crisi del GOP, també fa un any, també no Margarida Ramis, després de 7 anys, la seva sortida, és a dir, això, aquest remenat ve de... fa un any o dos, no? Com a malestar.
No, bueno, els conflictes interns en pop se remunten bastant més enrere. Jo havia estat a la junta del GOP, jo vaig tornar a entrar el desembre del 2024. Aquest any i mig m'he dedicat també un poquet a fer memòria històrica, perquè jo havia estat un poc desvinculat del GOP. Jo quan vaig sortir, bueno, jo em vaig desvincular del GOP, entre altres coses també, perquè vaig tenir una etapa de criança que em vaig dedicar a altres temes. Però després jo he estat vinculat a Ciutat perquè l'Evita, per exemple. Vaig estar visquent uns anys a Palma i vaig estar molt vinculat a Ciutat perquè l'Evita. Vaig ser un dels impulsors de la vida del centre, que va ser aquest moviment que va sortir estem de la pandèmia. He estat també a l'Utòpica, que és una xarxa d'entitats de transició ecosocial. I clar, després de la meva entrada en el GOP, el desembre del 2024, vaig estar fent un poquet de memòria històrica de què estava passant allà de dins. I si tu llegeixes actes de fa 10 anys, o un poc més inclús, veus que aquest conflicte que ha sortit ara, degut a aquestes persones que han sortit de la Junta, és un conflicte que estava enquistat, que venia de molt enrere, i nosaltres, la nostra intenció, en la gent que hem quedat a dins del GOP, és que tot això passi ja a la història d'una vegada, no?, i que el vostre pugui dedicar a fer el que ha de fer.
Perquè vos faceu una idea de la importància del GOP. L'any, dia 7 del 7 del 77, un grup de hippies va dir la premsa en aquell moment, varen ocupar-se la Dragonera, allò va ser el bessó del GOP, i van paralitzar la urbanització de la Dragonera. Imagineu-vos la Dragonera urbanitzada. Ara, pensau-vos, això va ser gràcies al GOP. Després, la Serra de Tramuntana... No
va ser
va...
gràcies al GOP i altres entitats que estaven en aquell moment actives.
Sí.
No només va ser el GOP, no. hi havia també altres entitats que estaven allà, i el GOP va saber agafar aquell impuls, que és un poc també el que està passant ara. Si tu penses la manifestació del mes que ve, l'està organitzant aquesta plataforma de Menys Turisme Més Vida, i el GOP estirà allà, impulsant i donant tota la força que pugui. No? Però està bé reconèixer que l'èxit de la Dragonera no va ser només del GOP.
No, hi havia altres entitats, recordo que hi havia empresaris molt importants que avui en dia que formaven part de Terra i Llibertat. Te'n recordes de Terra i Llibertat, aquella entitat també així un poc anarquista? I hi havia en aquell temps empresaris avui en dia molt importants que estaven afiliats en aquesta entitat dels anys 70. També la protecció de la Terra de Tramuntana va ser vital, la intervenció del GOP, la declaració de Mondragó com a parc natural, Lluc el Cari, la recuperació del Volta Negre. No en parlem de... Ara, l'altre dia que parlàvem, vam parlar amb altres també sobre el tancament de la torre de la finca de l'Estalella. Quan fa 30 anys se volia fer la central tèrmica a l'Estalella, altres també vareu encapçalar també les protestes. És a dir, el GOP...
S'escobeta,
exacte, efectivament, Calabrafi, tot. Saps que la platja de vora que vareu aconseguir que Miquel Barceló fes els cartells de Sacanova. Sacanova, que Ravena volia fer allà.
Jo en aquesta vaig estar encadenat a les excavadores.
I doncs, imagina't, vull dir, a tot això que estan parlant ara, allà està present el GOP, per tant, jo només...
I el GOP seguirà present, el GOP.
Sí, però molt sap greu. És que sempre vos estan molestant. Si no és en Toni Muñoz, és un altre company, sempre vos estan molestant i vos trobem enmig de la carretera perquè molestat vos i demanat vos sobre com va a Milana, com va a Àguila Peixatera, com van quina diferència hi ha entre Estudó i Escolom i totes les setmanes vos estan molestant, sempre vos enteneu.
Però jo crec que aquí és important, tenir clar que aquest moment de crisi també poden ser un revulsiu molt, molt, molt important, no? I jo crec que això se pot veure com una cosa negativa o se pot veure com una cosa positiva. Això després ja cadascú que ho miri com vulgui. Però jo te puc assegurar que les 13 persones que han quedat dins la Junta estem aquí per fer coses, per fer feina, i estem mirant cap al futur, i no tenim cap dubte que el GOP seguirà on estava, o més fort, si pot, si pot ser.
Sempre.
Te vull recordar, per exemple, que quan Miquel Àngel Marc va sortir de l'entitat, Miquel Àngel Marc va ser portaveu durant moltíssims anys,
sí,
una persona amb un carim brutal, clar, aquell moment també va ser crític pel GOP, i va ser quan va entrar la Margalida.
Sí.
La Margalida ha estat de 7 anys en el GOP, amb una persona també amb un carim molt fort, amb una capacitat de moure la gent també molt forta. Ara ha sortit, per quins motius, i se tracta de, pues, hem de seguir endavant. Ha d'entrar una altra persona que faci aquesta funció de portaveu, una persona que sigui capaç de mantenir el grup on ha d'estar, i tot això, pues, mos ha de servir per tirar cap endavant. Jo te puc assegurar que les 13 persones que han quedat dins la Junta estan molt il·lusionats en la projecte que tenim per davant, sabem que el repte és gran, però ja mos hem marcat una sèrie de fites d'aquí en el desembre de 2026, que quan se farà l'assemblea del GOP, per escollir el president, perquè te vull recordar que tant jo com na Tonina Siquier, que està de vicepresident, estan com a interins, perquè la presidenta va dimitir i, per tant, nosaltres vam entrar com a interins i intentarem arribar en el desembre de 2026, on se farà selecció del nou president, que ja no serà interí, o presidenta, que ja no serà interí, del GOP, no? I nosaltres ens hem marcat una sèrie de fites de 15 de desembre per intentar posar, il·lusionar, la idea d'il·lusionar les bases, d'il·lusionar tots els socis, perquè això és el que ens fa falta ara, no? Després d'un moment de crisi així, pues, se fan la reflexió que s'hagin de fer, se fan les planificacions que s'hagin de fer i fites cap endavant i sobretot il·lusionar. Això és nosaltres estem molt il·lusionats, sabem que és repte gros, però estem molt il·lusionats i volem tirar endavant cap a això com sigui, i jo crec que ho aconseguirem.
Jo te volia demanar, perquè avui és el Dia Mundial del Medi Ambient i vosaltres sempre heu estat centrats...
Dels oceans, no?
Perdó?
No, avui és el dia dels oceans, no?
Sí, el del medi ambient, sí. Un dels dos, no, ara no ho tinc.
Sí.
No ho tinc, cert de memòria, perquè no, això no t'ho anava a demanar, però vosaltres sempre heu parlat de territori. Ara aquí parleu de massificació, sí, d'espais naturals, de gestió de l'aigua, d'energia, de residus. Avui, Joan Moranta, Dia Mundial, ja sigui dels oceans o del medi ambient. Pensa globalment i actua localment, de en Joan Mayol, fa molts anys.
Sí.
Com a president interí del GOP, fem una valoració del Dia Mundial del Medi Ambient o dels oceans. Anem en avant, enrere, hi ha esperança, no n'hi ha. Joan, diguem que n'hi ha.
Bueno, jo... La resposta no és senzilla, no? Estan dins un sistema capitalista que poc ajuda, no? I enganxant... Bueno, estem... Si no tornem a Balears, que és el que tenim ara més a prop, no? Jo sí que conec el medi marí de Balears, perquè hi faig bastanta feina, i dins tots els desastres que tenim, de coses que se podrien fer millor, pues, i si ens comparam amb altres zones, no estan tan malament com segon quin veïnats, no? Però això no vol dir que no haguem de fer les coses molt millor, no? Tenim problemes de depuració d'aigües, tenim problemes de massificació a la costa, tenim problemes de construcció, tenim els problemes de cert d'embarcacions. Igual que tenim el cert de cotxes a terra, tenim el cert d'embarcacions a la mà, embarcacions que van sense límit de velocitat. Bueno, els problemes són grossos i s'ha de fer molta feina. Però jo crec que, relacionat amb el que comentaves en el principi, no, dels temes socials i tota aquesta història, jo crec que, jo si hagués de definir un problema així gros que tenim avui en dia, jo crec que és el tema de la desigualtat social. Aquesta desigualtat social ens està limitant moltes coses, ens està limitant moltes coses i ens està afectant molt a nivell d'individu i a nivell de societat. I això jo crec que és el gran repte que tenim. És a dir, com fem front a aquesta desigualtat social? Perquè tot això, aquesta desigualtat social, afecta a nivell social, però també afecta a nivell ambiental. Quan les persones estan pendents de com arribar a final de mes, com ho faré per donar de menjar al meu fill, tot això afecta en el medi ambient també, perquè tot el medi ambient passa a un segon pla, no? I jo crec que el gran repte avui en dia és el tema de com evitar que els rics cada dia siguin més rics i els pobres cada dia siguin més pobres. I per aquí també hi ha una feinada que fer.
Sí, cert. En qualsevol cas, Joan, hi ha una assemblea de 8, estarem pendents de vosaltres, tota la força i els ànims, perquè vosaltres, sense vosaltres no podríem fer el dia a Mallorca, perquè és que pràcticament cada 10 dies vos telefonem per, ja sigui per A o per B. Per tant, que sigui
sí,
com
no,
tu has dit.
Que la cosa sí que es senta així, eh? Vull dir que el GOP estirà present i estirà present durant molts anys, moltes dècades, i així serà.
Que així sigui. Joan, una barrada molt gran per tu i tots els membres del GOP, i no canvieu mai. Moltíssimes gràcies,
perfecte.
Joan.
Endavant. Endavant. Gràcies, adéu.
Nosaltres ara anem en el nostre món de paraules amb en Xavi Oliver.
El dia a Mallorca, amb Jaume Noguera.
Ara no ho sé, però crec que és de l'any 84, Big in Japan, d'Alphaville Alemanys, com molt vares fer veure la setmana passada. Xavi Oliver, ben tornat al dia a Mallorca, en tot un món de paraules i món de músiques. Com estàs?
Estic molt bé. Ara me sentiu exactament.
Sí, sí.
Estic bé, fantàstic, és divendres.
Sí.
Fa bon temps.
Sí.
Tu com estàs?
Beníssim. Jo sempre t'he dit que el mateix, no és perfecte la pilota, però com que és la darrera hora, ara a mi em queda una horeta de feina i tu vens sempre en coses alegres, bona música, i mira, bon moment.
Ho hem de fer fàcil, Jaume,
Beníssim.
Exactament. Bueno, avui travessar l'Atlàntic i arribem a un país, bueno, ple de platges infinites, de selves gegantines, ciutats que mai no dormen. Hi ha molta passió pel futbol, hi ha una energia desbordant i ritmes que fan moure el cos de qualsevol persona al planeta. Avui, Jaume, digue-ho tu, posa'm els peus al...
Al Brasil!
I doncs, el Brasil té actualment uns 215 milions d'habitants i està dividit en 26 estats i un districte federal. És el gegant d'Amèrica del Sud. És un país absolutament immens i té una diversitat cultural brutal. Clar, no és el mateix Salvador de Bahia que São Paulo ni Rio de Janeiro que l'Amazones. I musicalment, que aquí és el bessó, és una autèntica potència mundial. Clar, la seva música és el resultat d'una mescla fascinant de cultures. S'herenci dels pobles indígenes, la forta empremta de la diàspora africana i després també la influència europea. De la bossa nova passarem al funk carioca, d'allà al samba, al tropicalisme, del rock al pop i la música popular brasilera, la famosa MPB. I, bueno, Jaume, jo no sé si tu ets un gran fan de la música del Brasil.
Sobretot de la bossa nova.
Sí?
Sí, jo, Antonio Carlos Jobim, Astrid i jo, Gilberto, Caetano Veloso, tot això m'agrada molt perquè de petit estava molt de moda. Sí, quan jo era menut estava molt de moda. El Garota d'Ipanema, Desafinado, tots aquests temes. Sí, i s'ha de ser molt bon músic per tocar aquest tipus, per tocar bossa nova. S'ha de saber.
I d'on parlaran, Jaume? Començarem per Rio de Janeiro. Vinga, ho pronuncies?
Rio de Janeiro,
exactament. Aquesta és la postal que tothom té al cap. És platja, és sol, és el Crist Redemptor, però sobretot és...
Samba!
Samba, exactament. El samba no és només un ritme de festa, sinó que és el batec de la gent, la resistència cultural sorgida dels barris populars i de les faveles que va conquerir tot el país, i no només això, sinó que també ho direm, tot el món. Samba, exactament, Jaume. Bueno, Jaume, ja ho començava a ballar aquí, en bon divendres. És una religió, direm, és comunitat, és identitat i és la banda sonora del carnaval més gran i important del món. És un ritme que té una capacitat única, clar. El sents, i per exemple, en Jaume i jo aquí ja com enmig ballàvem de felicitat, però les seves lletres sovint parlen de... Clar, contrasta de la duresa, la cruesa de la vida, del desamor i de la lluita social, clar.
Efectivament. Però com jo te deia abans, la música brasilera no només per ballar i moure els peus, aviat té una part molt, molt elegant.
Exactament. Hem de pensar que a final de l'any 50, a Rio de Janeiro, la part més cultural, intel·lectual, hi neix la música que ha dit en Jaume que n'és enamorat. És la bossa nova. És el samba, però despullat, ralentit, tocat amb guitarra acústica, un piano sofisticat i una manera de cantar que gairebé és xiu-xiuejada. I aquí entren noms que són història de la música universal. Parlàvem abans amb en Jaume de Tom Joabim, João Gilberto, Vinícius de Moraes...
Sí, 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 efectivament. Home, és que la melodia de sap tothom és instantània. El gagote d'Ipanema.
É a coisa mais linda que eu já vi passar. Ah, porque
exacte, Jaume. Gagota d'Ipanema és, de fet, una de les cançons més versionades de tota la història de la música de la humanitat. La varen composar Antonio Carlos Jobim, que en va fer la música, i el poeta Vinícius de Moraes, que hi va afegir la lletra.
És que a més té... Existeix de... Encara és viva, ara té de 70 i busca 80 anys, a l'Ota d'Ipanema, perquè ells dos, cada matí, Jobim i Vinícius, sent per un cafè i la veien passar. I era una l'Ota rossa, ara és una senyora major, i li varen fer aquesta cançó, i un dia li varen dir, escolta, que t'han fet una cançó, aquesta cançó va dedicada a tu, quan ja era famosa la cançó, i ella no s'ho creia, i si és cert que existeix, és molt curiós. Crec que encara és viva aquesta senyora. Sí, sí, efectivament. When she walks, she's like a samba that swings so cool and sways so gently that when she passes, each one she passes goes.
I després, clar, sentint aquesta Garota d'Ipanema, jo m'ha revenir quan preparava la secció, que quan era molt petit, ma mare me cantava una cançó que no sé com ni per què, però me feia moltíssima de pena. I aquesta cançó és de Toquinho, és la d'Aquarela, que és preciosa.
Preciosa, preciosa.
Numa folha qualquer eu desenho um sol amarelo. E com cinco ou seis retas é fácil fazer um castelo. Com um lápis em torno da mão e me dou uma luva. E se faço chover com dois riscos tem um guarda-chuva.
Clar, aquesta cançó d'Aquarela, evidentment, mo mare no... Bé, no la cantava perquè hi ha una versió castellana.
Sí,
que
sí, Los Mapas del Cielo, El Sol Siempre es Amarillo.
Exactament. Sí, sí. I bé, hi ha un, a YouTube hi ha un vídeo de Toquinho versionant bé la seva pròpia cançó, fent la traducció, de l'any 1990, que és boníssim. És un concert en directe que va fer per poca gent. Preciós. Bueno, xerrant de Toquinho, realment, ell no mia... Antonio Pecci Filho és un aclamat guitarrista, cantant i compositor brasiler. Va néixer a São Paulo l'any 46 i és reconegut mundialment com una de les figures més importants de la música popular brasilera i de la bossa nova, cèlebre per la seva extraordinària tècnica en sa guitarra clàssica i aquesta veu suau. Se va fer famós internacionalment, entre altres qüestions, per cançons immortals com aquest Aquarela.
A piscar, basta imaginar e ele está partindo sereno, lindo. E se a gente quiser, ele vai pousar.
Bueno, aquesta aquarela de l'any 1983, jo tenia 15 anyets també i l'escoltava per pa i per sal. Teníem el single i la meva germana i jo la parlàvem tot el dia. Però anem 10 o 20 anys més enrere, en els anys 60-70, que el país Brasil va ser... s'ha assetjat completament, musicalment.
Clar, i aquí arriba el tropicalisme. En ple context de dictadura militar al Brasil, un grup d'artistes joves, com per exemple Caetano Veloso, Gilberto Gil o Gal Costa, van rompre s'esquema musical i després, clar, en conseqüència polític, establert. Varen agafar la tradició brasilera, d'acord? I la varen mesclar, com si ficassin allà una amanida amb barroc psicodèlic i les guitarres elèctriques i el pop d'avantguarda. Era música de protesta, però, clar, música també alhora plena de color, poesia i també llibertat. I aquí és quan canvia tot una mica. Sentirem ara Refestança, de Gilberto Gil i Rita Lee. I se'ls en va tradició i de posa noves elegància, el tropicalisme és la transgressió. És aquella ment oberta que se cercava, se desitjava i s'aconseguia, se solia mitjançant això, sa música, guitarres psicodèliques i aquestes cants de protesta. És una autèntica revolució cultural a Ubassa que va costar l'exili, això sí, a molts dels seus creadors, però que va deixar una empremta indestructible.
Efectivament, així és. I ara, si parlem de cançons brasileres que han fet ballar generacions senceres arreu del món, hi ha una que va marcar, com a mínim, els anys 90, Xavi.
Exactament, sí. Però que ha arribat, eh? Parlam ni és ni manco que de Carlinhos Brown i
Sergio Mendes.
Aquest és el ritme de Bahies, aquesta percussió africana, sí. que bé, bueno, te fa ballar-les totes.
Sí, sí,
i Brasil
sí.
Té aquesta capacitat de fer que tothom entengui el ritme de manera instantània i no importa saber portuguès per sentir l'impuls aquest de moure't.
Sí, és que, a més, és una llengua que té molta musicalitat. Sembla que parlen cantant. És molt agraïda.
Exacte, i si no parlo, feien altres, perquè això és el mític de... Més manco. Que més. Però, bueno, clar, aquest himne ha sortit a pel·lícules com Dance With Me, després a classes de Zumba, això sempre es posen aquesta, i després en el FIFA Street també, i en el FIFA.
Ah, sí?
Sí, música de videojocs.
Bueno, anem a tornar a la festa de carrer, la música més popular que arrasa les ràdios. Avui en dia, que això sí que no estic al corrent,
bueno,
eh, Xavi,
clar,
il·lustra'm.
Tu i jo xerram de l'actualitat i per ventura fa 16 anys que va passar, però...
Ah, no ho sé.
No passa res, perquè ara viatgem cap a l'interior i, clar, al Brasil més rural, per parlar del sertanejo. O sertanejo, no sabia com s'hauria de pronunciar.
Sertanejo,
molt bé. Clar, això és la música... folclòrica del Brasil, eh? I per ventura vos imagineu cançons poc melòdiques, repetitives, avorrides, però res de tot això. Si te dic, Jaume, que hi va haver una cançó que el 2010 va fer la volta al món, sabries dir-me quina és? Una cançó que va escoltar de ben segur.
El 2010...
Fa 16 anys, ja.
No, mem, quina és? Quina és?
De Miquel Teló, Ai, seu ti pego.
Nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego. Ai, ai, se eu te pego. Ai, delícia, delícia. Assim você me mata. Ai, se eu te pego. Ai, ai, se eu te pego, hein?
Bé, Jaume, aquesta l'has ballada, o no?
Sí, ara me n'hem recordat, sí.
Sí.
Me n'hem recordat. Bé, ai, seu te pego.
Ai, seu te pego, exactament. Això és que vendria a ser com el country, però del Brasil, la música popular de Vall de Parella, de l'interior del país. Va començar amb acordions i guitarres acústiques i ha acabat omplint, fixa't, amb cançons que en formen part d'aquest gènere, omplint estadis massius, amb produccions gegantines, i Miquel Teló va fer que fins i tot els futbolistes d'aquí ballassin la seva coreografia.
Mare de Déu.
Ai, seu te pego, que és bona. Se va fer conegudíssima.
Quina meravella. Bueno, què fem? Tornem.
Endavant.
Vinga.
Beat the fire, it's doctor. Bubbling up just like lava. heated like a sauna. Penetrating through your body armor. Rhythmically we massage ya. With hip hop mixed up with samba. With samba. So yes, yes, y'all. You know we never stop, we never rest, y'all. The black and peas will keep it funky fresh, y'all. And we won't stop until we get y'all. Till we get y'all, say it.
Bueno, mira, te vull posar un exemple del que s'hi poden arribar a fer els brasilers amb la música. Tu t'imagines fer una cançó desafinant?
Ui, i de nou, així de primera no me va bé.
Mira, li cap de demanar a en Facundo que me posi desafinado. Mira això.
Si você disser
que eu desafino, amor, saiba que por mim provoca imensa dor. És dificilíssim fer un tema com aquest.
Però et vols dir que desafinen?
Em vivia al seu... Ho sembla? De qui ets la versió de Jovim? Facundo. Diu... Si você insiste em classificar, deu. O meu comportamento de antimusical. Com se pot fer una cançó que si Antonio Carlos Jobim, Antonio Carlos Jobim.
No,
fixa't si en saben. Sí, sí. Si en saben.
És preciosa, i a més, Jaume, la cantes i me mires en els ulls, no, i no, sembla que estem enamorats.
Llàstima que només mos queden 20 segons.
Sí,
Xavi.
Però bueno, podríem xerrar-ne molt més. Sempre queden moltes cançons per dir, sí, sí, i molt d'artistes per xerrar.
Quina hora, vella.
Sí, però bé, no.
Moltes gràcies.
Gràcies a tu, Jaume.
Que ve. Salut a tots. Bon cap de setmana.
Fotografé você na minha Rolleiflex.